Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El medi ambient té un munt de problemes. Un munt de problemes que hauríem de solucionar. No és fàcil, ni tots tenen una solució clara, ni a curt termini, ni que amb garanties de que deixin les coses tal i com estaven abans. Per exemple, els plàstics. Si parlem de... Ara, si la pregunta... Si féssim una pregunta... Quantes tonelades de plàstics hi ha al mar? Per posar un exemple, i dic al mar perquè tota la porqueria de plàstics, que almenys la majoria que fem servir, i en funció es deixin tard o d'hora, acaben al mar. Aquesta és una realitat. Almenys fins ara era el seu final, su estación término, al mar. Bé, és difícil... És difícil perquè la gran part del plàstic, des de fa dècades acumulat als mars, es troba en forma de petites partícules que es diuen microplàstics. Segurament heu sentit parlar dels microplàstics, eh? Això és difícil de mesurar amb precisió. Però, si fem una estimació, actualment, i atenció a la xifra, estem parlant de 150 milions de tones de plàstics als diferents oceans del món que van augmentant. Fins i tot... hi ha experts, estudiosos d'això tot, que diuen que l'any 2050 hi haurà més plàstic als oceans que peixos. És un impacte negatiu importantíssim del que tenim cada cop més consciència. I quan parlem dels microplàstics, estem parlant d'aquests microplàstics, els peixos se'ls cruspeixen i després nosaltres ens cruspim els peixos. I el problema encara és més gran, perquè aquests microplàstics, en funció de com i de quin organisme, pot generar diferents tipus de càncer. És a dir, com veieu, el problema, sense voler generar alarmisme, és important. És veritat que cada cop més tenim una consciència més clara de què és el què, de la substitució del plàstic per altres tipus de qüestions. Per exemple, en qüestions de bosses, doncs s'han anat paulatinament substituint per altres tipus d'envoltoris. Per exemple, les bosses reciclades, bosses orgàniques i bosses de tela. I això també és un problema climàtic. Les bosses de tela també és un problema climàtic. D'això en parlarem de seguida, de com és possible que nosaltres, que utilitzem bosses de tela, ens estem pensant que estem fent un favor al medi ambient, i la realitat és que possiblement encara és pitjor, o com a mínim el mateix. De seguida en parlarem. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia a COPE Catalunya i Andorra. El temps. Doncs ja per aquesta tarda s'espera algun ruixat de feble i local a punts de l'interior del quadrant nord-est de Catalunya, i al final del dia és probable també al vessant nord del Pirineu. Les precipitacions acumulades seran minces i el que sí que no es descarta és que alguns d'aquests ruixats vagin acompanyats de certa tempesta. Les temperatures igual, generalment lleugerament més baixa en funció del punts de la meitat des del territori, o puntualment més alta a punts del litoral central i sud. És a dir, que més o menys tindrem el que... Esperem una forta onada, en tot cas, eh? I anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs destaquem dues incidències per obres. L'autovia 2 hi ha un carril tallat a l'altura de Viragrassa en sentit Barcelona. Hi ha 2 quilòmetres de cua en aquest punt, i també per obres hi ha retencions a l'autopista P7 a Cambrils. També hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit Ulldecona, i en aquest cas hi ha més de 3 quilòmetres de cua. A la mateixa autopista P7 trobem 2 incidències més que no causen retencions, però que cal destacar. A l'altura d'Aigua Viva hi ha hagut un accident que talla el carril esquerre en direcció a França, però com dèiem, no hi ha cues en aquest punt. I també a la mateixa autopista P7, a l'altura de Constantí, en aquest cas hi ha un vehicle avariat que talla un carril en direcció a Barcelona. De moment això és tot des del Secretari de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, Marta. Que tinguis un bon dia. Pues si te sientes que por la tarde te aprieta la ropa, pesadez en piernas, tobillos hinchados, bolsas en los ojos, necesitas deshincharse ya y adelgazar. Y para eso tienes el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas vas a eliminar de 4 a 7 kilos y vas a bajar 2 tallas de volumen. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, con el plan 1-2-3, que es rápido y seguro, con registro sanitario. Es drenante. Nos ayuda a deshincharnos, a perder peso, a bajar volumen. Y al adelgazar vamos a conseguir controlar los niveles de azúcar y colesterol. Y además tendremos mejor humor, dormiremos mejor. Porque seguimos comiendo, que no son batidos, y en tan solo 3 semanas, Cruz, de 4 a 7 kilos.
Y además, bueno, Enriqueta, con el buen tiempo, a lucir bikini y bañador, que este verano vamos a bajar de peso y volumen seguro con el plan 1-2-3, ¿eh? Solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana y listo. Además, como es natural, es apto pues para todo el mundo, ¿eh? Mira, por ejemplo, Enriqueta, la primera semana vamos a limpiar.
Sí, bajamos volumen, eliminamos toxinas, la retención de líquidos, ya perdemos 2 kilos y son los sobres de piña.
La segunda semana es el momento de renovar, tener un vientre plano.
Sí, y reducir la barriguita y combatir el estreñimiento y bajar 2 kilos más, y con los sobres de naranja.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa localizada en la papada, la cintura, la espalda, la barriga y las piernas.
Claro que sí, vamos a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso, y el resultado, sí que el tiempo pasa muy rápido. En 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame. El teléfono 650-51-52-53, porque hoy lunes, Cruz, hay una gran oferta, 3 regalazos con el plan 1-2-3. 1, el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado para destruir la grasa localizada. 2, una caja con 10 infusiones detox para depurar. Y 3, hoy también una caja de nuestras galletas de pura fibra de aceite virgen que llevan cereales integrales para bajar de talla y peso, que son gratis con tu plan 1-2-3. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 de Triple Acción, limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio, y bajas de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito yo también el teléfono, mira, 650-51-52-53. ¿Y qué tenemos hoy con la promoción del plan 1-2-3, Enriqueta?
Claro que sí, pues es que todos los oyentes de COPE que nos llamen ahora se llevarán el gel adelgazante, se llevarán las infusiones detox y se llevarán una caja de nuestras galletas dietéticas ecológicas. Esto viene con el plan 1-2-3 y el plan lo llevamos a domicilio por mensajería sin gastos de envío, y lo puedes tener mañana mismo. Y voy a repetir el teléfono, pues 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 sí se puede, te deshinchas y adelgazas de 4 a 7 kilos en un santiamén, en solo 3 semanas, y bueno, ya sabéis, generosos con nuestros oyentes, el desayuno, merienda gratis con las infusiones y las galletas. 650-51-52-53. Enriqueta, moltes gràcies, petonets.
Petonets molt grans. Adéu.
I de seguida, atenció, perquè parlarem d'aquestes bosses de tela, que clar, tu en consciència, si vols estar compromès amb el medi ambient, tens, jo què sé, 5-10 bosses de tela a casa que tenen un què? Són més resistents, les podes rentar, però atenció, tot té una cara bé, i mediambientalment les bosses de tela tenen també una cara bé. Això ho analitzarem d'aquí res amb la Yolanda Canalés. Yolanda, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
De seguida en parlem d'això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Este martes en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego.
¡Qué golazo!
Desde las 7 de la tarde con la Liga. Cádiz Osasuna, Girona Real Madrid, Betis Real Sociedad.
Bueno, tenemos todo preparado.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ay.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en Carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania. 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión, con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Betravel, déjate llevar.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Utilitzaries una bossa durant 54 anys? Doncs és el que hauries de fer si vols evitar o si vols compensar la producció d'una bossa de tela, en aquest cas. Parlem d'aquestes bosses de tela de cotó. Doncs d'aquestes bosses estem parlant que tenim un clapensament i són bosses que ens ajuden a eliminar plàstic, fins aquí tot molt bé, i de consciència estem fent ajudant al medi ambient, no? Però no és... Com era? No és... No todo el monte es orégano.
Sí, esta o no serie. Es sobre todo lo que reluce.
Exactament. Yolanda Canales, benvinguda.
Moltes gràcies. Doncs sí, i és que des de fa uns anys la batalla contra el plàstic doncs, ha provocat que hi hagi una autèntica explosió de bosses reutilitzables. Segur que si mirem a l'armari o a casa nostra tenim de les típiques de supermercat,
sí,
que tots en coneixem, però també ara estan al punt de mira les bosses de tela. Per què? Ja ho dèiem. Perquè no són tan sostenibles com es pensava. Almenys així ho diu un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya i d'altres entitats que també us comentaré. A veure, i de bosses d'aquest tipus, la veritat és que en tenim un munt, eh? Ara, si comencem a repassar, segur que ens ve d'un club esportiu, de campanyes promocionals, d'algun ajuntament, de l'escola dels fills, segur que en tenim unes quantes, precisament dintre de campanyes de... No? De reciclatge i de cura del medi ambient. Ho dèiem, segons aquest estudi de la Universitat Autònoma i de la Universitat Oberta de Catalunya, es dona poc ús a aquestes bosses, tenint en compte que produir una bossa de cotó té un elevat impacte ambiental i, en canvi, el seu nivell de reciclatge és baix. Tu ho deies, cal usar-les cada dia durant més de 50 anys, 54 en concret, per compensar l'impacte que té. O el que és el mateix, s'hauria d'usar unes 20.000 vegades.
Està malament.
Però donaré més xifres. Per exemple, segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de... Això ho deia un estudi de Medi Ambient de Dinamarca, però segons l'Agència de Medi Ambient Britànica s'hauria d'utilitzar una bossa de tela almenys 131 vegades més que la de plàstic. I segons l'Environmental Justice Foundation, el cultiu més brut per la despesa d'energia, d'aigua o de pesticides és precisament el cotó. I què diuen d'això, doncs, les empreses que es dediquen a elaborar bosses de tela? Doncs hem parlat amb la Mercè Pinto,
sí,
que és representant de bosses.cat. Ella ens ha explicat que tota bossa que es fabrica, sigui de plàstic o de paper o de tela, evidentment, té un impacte en el medi ambient. Si parléssim d'una de paper, doncs, per exemple, té un impacte, no, en la desforestació.
En el reciclatge, deforestació, etcètera,
etcètera. Diu, la clau, diu, és la reutilització. I una bossa de plàstic és per un ús, generalment, mentre que la de tela, evidentment, té molts usos, no? I sobre el fet que el cotó necessita també molta aigua, que és una de les qüestions que es critiquen o que es posa l'accent, no que es critica, que es posa l'accent en l'estudi, diu que això és cert, però que per això ells utilitzen, per exemple, cotó orgànic.
Qualsevol producte que fabriquem té un component negatiu, no?, cara al medi ambient. Per exemple, si fabriquessin bosses de paper, la desforestació dels boscos, no? L'opció més sostenible és la que assegura la reutilització durant anys d'un mateix producte, no? Si parlem de les bosses de cotó, tal com les entenem, sí que és veritat el que es comenta, no?, del consum de l'aigua. Però per aquest motiu s'estan fabricant bosses de cotó orgànic o cotó reciclat.
Cotó orgànic, cotó reciclat.
És que és veritat que qualsevol cosa que fem té una petjada mediambiental. Això sempre ha passat, no? Però és igual, no parlo de qualsevol cosa que fabriquem, qualsevol cosa que fem, fins i tot el moure's, el nostre propi desplaçament per anar a treballar ja té un impacte mediambiental.
Però, clar, com ara s'és tan purista, si ja, em permets l'expressió,
en tant,
això,
en
la defensa del medi ambient, doncs ens trobem amb aquestes coses, que la petjada que deixa també una bossa de tela, que nosaltres pensem que és superecològica, doncs també és important. I dintre de les bosses de tela, evidentment, hi ha de diferents tipus, les que tenen més o menys gramatges, fins a arribar a la luneta, que és la que tindria més consistència, i en teoria seria la que contaminaria, entre cometes, més.
Mira, parlem precisament amb el professor del Departament d'Econòmiques de la UOC sobre aquest estudi, el senyor Cristian Castillo. Cristian, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
És increïble com passem, que estava molt conscienciat amb el plàstic, tens una bossa de tela a casa, sembla que, o tens almenys la sensació que estàs fent una contribució, però no és tant com sembla.
Exacte, totalment d'acord. Aquí sí que el cel és molt important, no? Hem de tenir en compte que, com molt bé deies a la introducció, el plàstic és un mal endèmic que tenim a dia d'avui com a societat, no? Com a humanitat, i és un problema que hem d'anar buscant, cercant alternatives que aconsegueixin reduir aquest consum, no? I aquest ús. Això és cert. Però sí que és veritat que durant els últims anys les alternatives que s'han trobat de vegades per reduir l'ús del plàstic doncs no han estat millor, no? No han estat beneficioses en aquest sentit pel medi ambient. I aquest seria el cas de l'ús del cotó per la fabricació d'aquestes bosses reutilitzables que generen un impacte important en la seva producció i que en comparació amb el plàstic doncs seria fins i tot pitjor, no? per aquesta petjada de carboni. Hi ha algunes xifres que la veritat és que són molt, molt significatives, no? per tenir un ordre de magnitud. En aquest cas, per produir, no? En tot el seu procés de fabricació, un quilo de cotó, estem parlant d'uns 10.000 litres d'aigua. I, en canvi, no? per produir aquest plàstic, no? en un quilo, estem parlant d'uns 2.000 litres. Evidentment, en un context de sequia com el que estem vivint, 2.000 litres també és important, però en comparació, no? amb tota aquesta producció de cotó, doncs també tindríem aquest problema, no? Llavors, jo crec que és important, sobretot, conscienciar de que el no utilitzar plàstic i anar-nos altres alternatives com aquesta no significa que estiguem fent un favor al medi ambient. I és important aquesta part també, no? Perquè quan estan arribant aquestes bosses al final de la seva vida útil i que en el millor dels casos en rebutgem, no? La rebutgem en un punt verd, que això seria l'ideal, perquè no totes arriben a poder-se gestionar correctament. Després tenim un problema, perquè aquestes teles han estat moltes vegades impreses amb diferents tintes, moltes d'elles que porten PVC, i que dificulta molt el seu tractament després en aquestes plantes de gestió de residus. Llavors, aquí també tenim un problema en la part final, no?, de la seva vida, de tota la seva gestió clar. Residual.
Clar, perquè llavors, tu, quan has de reciclar aquestes bosses, per una bossa no vas a un punt verd, habitualment, a no ser que estiguis al costat de casa, és una qüestió molt pràctica. A quin contenidor s'han de llançar?
Doncs, sobretot s'ha de dipositar en aquests dipòsits que hi ha de teixit.
D'acord.
O portar a la deixalleria perquè ja puguin encarregar-se de gestionar correctament aquest producte, no? Mai s'hauria de llançar el contenidor de rebuig en general per el seu impacte que té mediambiental. Per tenir també un ordre de magnitud, no? De les 30.000 tonelades, no? que es poden generar a l'any, només un 15% arriba a un punt de gestió correcte, no? de residus. Llavors, aquí també tenim una petjada de carboni important de lo que és la gestió d'aquest producte.
És a dir, ens conscient què és el correcte, perquè és complicat ara trobar alguna cosa que no faci un malbé al medi ambient, sobretot aquesta societat de consum que tenim.
Correcte. Aquí comencem a veure aquestes bosses de ràfia que sí que són reciclables i més sostenibles i que permeten també aquesta reutilització. En tenim bosses que són orgàniques i que poden també llançar-se en punts d'orgànica. Bueno, hi ha altres alternatives que poden ser millors, no? que en aquest cas les bosses de cotó, i que hem de ser conscients. Amb això també vull dir que ara no hem d'agafar-li por i que si tenim bosses ens hem de desprendre d'elles, no? Tot el contrari. Deies també molt bé a l'inici les xifres. Són 54 anys fent servir cada dia aquestes bosses per compensar la petjada de carboni. Llavors, si les tenim, doncs l'únic que hem de fer és fer-les servir i procurar no acumular, no? Del nostre estudi es desprèn que de mitjana acumulem entre 6 i 10 bosses de tela per persona, no? Llavors, bueno, és important que si en tenim moltes, procurem no acumular-ne més i compartir-les, no? Compartir-les amb família, amb amics i això, no? Fer-les servir. Aquesta seria, jo crec que el missatge important, si ja les tenim, doncs procurar no desprendre'ns d'elles incorrectament i això, utilitzar-les.
Doncs, Cristian Castillo, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Igualment, un plaer. Doncs, a més, hi ha moltes d'aquestes bosses que tenen aquesta marca, la marca de l'empresa, que les utilitza, el greenwashing que utilitzen moltes marques doncs, per donar una sensació de marca ecològica amb aquestes bosses, quan el que hi ha darrere ja veiem que no és exactament això.
Però bueno, és la imatge que s'ha donat, no? I és el que s'ha volgut vendre.
Sí, greenwashing, això, eh? Doncs, Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que
gràcies.
Vagi bé.
Doncs, de seguida actualitzem titulars aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su gira Krypton. Un impresionante espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes de todos los tiempos. Podrás escuchar Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart, Los Increíbles, Batman, Los Vengadores y muchas más. Última oportunidad para escuchar Krypton de Film Symphony Orchestra. 21 de mayo, La Auditori. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
En redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 2629. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 2629.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina.
Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
COPE Catalunya y Andorra.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Repassem titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Hola, Carlos.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, la llei de l'habitatge, que aquest dijous aprovarà de manera definitiva al Congrés dels Diputats, dificulta i alenteix el procediment d'expulsió dels ocupes i inquilins que deixen de pagar i, per tant, la consegüent devolució dels habitatges als seus legítims propietaris. Aquestes són algunes de les esmenes que han presentat els grups de Podemos, Esquerra o Bildu i que han estat acceptades pel president del govern, Pedro Sánchez. Estem parlant parlant de mesures que donen més garanties, atenció, als ocupes a partir de ben aviat. És el cas, per exemple, d'un bloc situat al carrer Muntaner de Barcelona, molt a prop de la plaça Universitat. És un niu d'ocupes perillosos, segons han explicat aquest matí veïns i comerciants a l'Iker Mons, que encara està en aquest lloc de la ciutat de Barcelona. L'escoltarem d'aquí uns minuts, a l'Iker explicant la situació que viuen en aquest bloc, situació dramàtica. L'economia, no l'ampliació de l'aeroport del Prat i la mobilitat han marcat el primer gran debat electoral entre els candidats a l'Ajuntament de Barcelona. L'ha organitzat la patronal PIMEC, l'ha seguit aquest matí un redactor de cadena COPE Catalunya i Andorra. L'escoltarem també d'aquí uns moments. I encara no ha començat aquesta campanya electoral i lamentablement no hi ha un cap de setmana sense un acte violent, amb agressió inclosa, contra els partits constitucionalistes. La Diada de Sant Jordi ahir va ser especialment dura pels candidats de Vox i del Partit Popular en diferents punts de Catalunya, amb carpes informatives destrossades i agressions per part de radicals d'extrema esquerra o independentistes. Escoltarem tot plegat el que va passar ahir, l'altra cara lamentable d'una magnífica Diada de Sant Jordi amb molts llibres i moltes roses.
Carlos, gràcies.
Vinga, bon
fins després. Gràcies. Parlem d'esports. El Barça, amb la victòria d'ahir, dona un pas ja de gegant per tancar definitivament la Lliga d'una vegada per totes. Però és que no estem acabant una jornada de Lliga i estem començant una altra. José Luis Gil, bon migdia.
Bon migdia, José Miguel, companys. Doncs sí, el calendari porta aquestes quatre jornades de Lliga compactades en dues setmanes, eh? Això és un no parar, abans que no arribin la final de la Copa i el desenllaç de la Champions. I, escolti, ja demà, sense anar més lluny, eh? A Montilivi, a 7:45 del vespre, Girona-Real Madrid. Un Girona que no ha tingut sort aquest cap de setmana amb les lesions a la seva visita al camp del Valladolid. Toni Villa tornava a Valladolid, lesió als 5 minuts de partit, trencament de l'encreuat anterior i lateral extern del genoll dret. És una de les lesions més greus que pot patir un futbolista. Aleix García, lesió al minut 10, bíceps femoral de la cama esquerra, 4 setmanes de baixa. Toni Villa i Aleix García, pràcticament doncs complicat per acabar la Lliga amb el Girona, un Girona que recuperarà Tati Castellanos després de sanció per rebre un bon Madrid, al qual el seu tècnic Mitchell veu en un bon nivell aquestes últimes jornades de campionat.
Ells estan en un moment que noto que al seu nivell és molt difícil per a qualsevol equip, no? Jugar amb ells, contra ells, i guanyar el partit és molt difícil, però...
El Madrid també vindrà amb baixes a Girona perquè no jugaran ni Benzema ni Camavinga, que arrosseguen cops. Vostè ho deia, 11 punts de diferència amb el Madrid després de la victòria davant de l'Atlético. Detalls, va tornar el Barça de l'1-0. Detalls, van tornar els quatre migcampistes, però es va notar, el retorn de Pedri i de Jong. Agua de Mayo, el equip blaugrana. Porteria 0 per Ter Stegen i bon partit de Rafinha. Tot això abans de visitar un camp complicadot, com és el del Rayo Vallecano en la jornada intersetmanal. I a l'Espanyol, doncs, calculadores en marxa. Si jo guanyo aquí i l'altre empat allà i l'altre perd, després d'empatar a Cornellà divendres contra el Cádiz. És veritat que va millorar el joc,
sí,
però també és veritat que hem consumit una jornada i algun equip com el Valladolid ja s'ha escapat d'estudi i ja pràcticament se'l pot considerar salvat, fins que les matemàtiques evidentment ho confirmin. Parlarà avui pels mitjans del club Melament i en pàgina poliesportiva. Li destaco a dos equips. Un d'hoquei patins, el Voltregà, campió de la Copa de la Serps.
Grans. Molt bé.
I un altre, el Barça Sant Feliuenc, de bàsquet femení. Un equip configurat per la permanència a la primera divisió femenina i que s'ha classificat per semifinals de la Lliga carregant-se a l'Uni Girona, guanyant-lo a Fontejau. O sigui que bona gesta de les noies del Barça Sant Feliuenc, que viuran una semifinal històrica en la lluita pel títol de Lliga Femenina, objectiu de la temporada complert i amb escreix.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor. Fins demà.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, ampliarem tota la informació esportiva de Casa Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlem de la sequera. Ara sí, parlem de la sequera. Si no plou, com repartirem l'aigua? Estem davant d'un autèntic drama que encara no ha arribat a l'aigua de boca a la majoria de poblacions de Catalunya, però que al camp i a la indústria fa molt de temps que s'està notant aquesta pertinaz sequia. Doncs de seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Clàssics. un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clásics con José Luis García. Esta semana, La noche de los muertos vivientes, de George Romero.
¿Qué está pasando?
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry, I'll treat you right, I'll stand by you.
Estem patint tot el recurs en qüestió de sequera, en qüestió de temperatures en quan no toca, en qüestió d'alteració climàtica. Possiblement podem mirar les arrels en un canvi climàtic accelerat per culpa de l'acció humana. Però no plou. Què és el que toca? I si no plou, com repartirem l'aigua? Precisament, avui s'està fent una reunió sobre què fer o com fer el tema de, o el repartiment de l'aigua del Canal d'Urgell. Però com es reparteix l'aigua en altres situacions i en altres llocs de Catalunya? Això anirà per barris, en funció del lloc on es trobi aquest punt, no? Parlem amb el cap sectorial de l'aigua de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, el senyor Martí Costal. Martí, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Estem davant d'una situació desesperada. En aquest cas, què es pot fer?
Bueno, és una cosa inèdita i la veritat és que hem d'improvisar, perquè això no ens hi havíem trobat mai. Suposo que tant nosaltres com a polítics esperàvem que plogués, sempre acabava ploguent, i bueno, encara esperem que, com el 2008, el mes de maig del 2008 van caure 150 litres per metre quadrat i ens va ajudar a passar l'estiu en condicions i amb cuidado. Esperem que aquest any un moment o un altre plogui, perquè com plogui en aquest temps, com aquella deia cançó d'en Raimon, el meu país que no sap ploure, vull dir, i després reclararem que es netegin lleres perquè l'aigua no... Perquè nosaltres aquí fa dos anys i pico amb el Glòria estàvem nedant, o sigui, els camps que ara estan patint sequera estaven inundats, vull dir que és el país que estem i és el que ens hem d'adaptar.
Bé, en aquest cas, avui fins i tot alcaldes i presidents de les comarques per on passa el Canal d'Urgell consensuaran mesures per l'ús d'aigua. Cada dia hi ha una mesura, una reunió. En aquest cas, com està la situació? Com es repartirà l'aigua que hi ha? Perquè, clar, s'ha de repartir d'alguna manera.
Bueno, Catalunya, hi ha una part que és Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, allà una, majoritàriament és zona agrícola, i hi ha quatre unitats d'aigua depenent de la zona de captació. I depèn de la zona de captació i les reserves que hi hagi en aquesta zona, doncs hi ha unes restriccions en les altres. O sigui, per exemple, el Canal Aragó-Catalunya encara va amb restriccions, però van poder regar. El Canal de Pinyana també. I, en canvi, el Canal d'Urgell, doncs, estan... Bueno, penso que demà tanquen la xeta per garantitzar la supervivència dels arbres fins al final de campanya amb l'aigua que tenen, a part de vestir de l'abastament d'ús de boca. Vull dir, això cada zona, i la part de... ACA, diguem, a Catalunya,
sí,
doncs n'hi ha 18 d'unitats, depèn de la captació d'aigua. Què vol dir? Que cada unitat d'aquesta depèn dels cultius que té i depèn de la problematria normal, doncs també té unes afectacions o unes altres. No és tothom per igual. I, per tant, és molt, molt variat. El que sí que està clar és que, per exemple, la sequera pluviomètrica, que és la falta de pluges, que fa que els cultius de secà, doncs la majoria dels casos ja, diguem, de generalitzades, donen per perduts.
Per perduts.
De fet, ja s'ha demanat Agroseguro que permetés el poc verd que hi ha, perquè ja s'està, aquell cereal que hi ha, està, doncs, que ja no posarà espigar,
sí,
perquè ja no, encara que plogui, doncs s'està demanant que es pugui fer un aprofitament, o almenys això, per donar menjar als animals, per anar avançant i per estalviar uns diners que no s'hagi de deixar perdre el tot per cobrar l'assegurança.
Entenc.
Simplement, perquè, clar, tota la gent, per exemple, que tenen vacú, ovelles, etc, etc, doncs trobaran sense farratge pels animals. Mm. Que tindrà que comprar i això doncs serà un problema afegit a tot això. I després, amb el tema del regadiu, el que diguem, l'arròs del Delta d'Ebre estan en 50%, vol dir que podran fer el 50% d'arròs. En el fenol de desembassament Ter-Llobregat, que és la zona que en trobo jo, doncs estem al 50% d'aigua, i ens hem d'espavilar també, nosaltres, com, per exemple, renunciar a panís o blat de moro, que en diguem nosaltres,
sí,
perquè necessita una aigua i com en tenim la meitat, doncs fem girassol perquè amb la meitat d'aigua podem tenir assegurar una collita normal de girassol. Però clar, el girassol dona 3.000 quilos de collita i el blat de moro en dona 14.000 hectàrea. Clar, vull dir, tot això serà una merma en els ingressos de les nostres explotacions, però bueno, hem d'anar a salvar tot el que es pugui.
Tot el que es pugui, en aquest cas. Per exemple, com a curiositat, ja veig que és un autèntic desastre tant econòmic com d'adaptació, la manca d'aigua, però, per exemple, en qüestions d'arbres fruiters, en aquest cas, què es fa? Quan no es pot regar, com es garanteix la supervivència de l'arbre? Ja no parlo de la fruita, parlo dels arbres. O es deixa morir una part d'aquests? Com funciona
no,
això?
No, mira, jo puc dir ara, perquè veure, és una cosa nova que s'està improvisant sobre la marxa i amb l'experiència que el té i amb ajuda de tècnics, doncs es van prenent decisions.
Sí.
Per exemple, en el canal d'Urgell, que és el que ara estem, que és el que ha sortit, que tanquen demà i que es troben així, vol dir que ara actualment doncs, es posaran, que primers de mes, es posaran a tirar la meitat de la fruita a terra, de l'arbre.
Sí.
I tirant aquesta meitat de la fruita a l'arbre, intentaran que l'arbre, com l'arbre fruita petita, aguantar el mes de maig. Doncs no tenen, no hi ha aquesta seguretat d'aigua, doncs que hauran de tirar tota la fruita a terra i els hi donaran aigua cada 4 dies al mes per mantenir viu l'arbre. Fins l'any que ve.
Bé, doncs, senyor Martí Costal, cap sectorial de l'aigua de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i tant de bo plogui el més aviat possible com ha de ploure. Moltes gràcies.
De res, bon dia.
És un problema que estem tenint, ja heu sentit el Martí, i la qüestió, com ell explica, va per barris. El fet és que si no plou en res, menys d'un mes, doncs s'hauran d'allà prendre mesures molt, molt i molt serioses davant de tot això, sobretot en el plànol, estem parlant d'agricultura en aquest cas, no? De seguida parlem, rebem aquest estudi als amics d'Àrea Jurídica per parlar sobre les empreses, per parlar d'empreses que possiblement tenen deutes o després de la pandèmia han tingut certs problemes. En principi, la qüestió ha salvat teixit empresarial. Doncs Àrea Jurídica té un bon pla per fer-ho, parlarem amb ells aquí, i després, com els dilluns, parlarem de curiositats. Rebrem el nostre divulgador cultural i científic, l'Alfred López, de Listo, que todo lo sabe, per parlar de curiositats. Tot a on? Aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduce
reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53, es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53 y hoy gran oferta con tu plan 1, 2, 3.
Los tres test, detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1, 2, 3. Llama 650 51 52 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 650 51 52 53.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de la Unión Europea? Estamos hablando de prácticamente el doble en todas las etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, escritor, articulista, también padre. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Que el sistema hace repetir más, ¿no? Que a lo mejor otros pues prefieren otra manera de ayudar, ayudar al que tiene más problemas para aprender. Entonces, yo creo que es cómo está pensado, ¿no? Que seguramente.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina.
Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Tienes una empresa? ¿Tiene problemas tu empresa? Problemas económicos, por ejemplo, deudas, con cualquier tipo de historias. Pues te voy a dar una solución, o por lo menos un gabinete que te va a echar una mano segurísimo, prácticamente seguro, en fin, no diré que un 100%, porque siempre habrá alguna excepción, pero mayoritariamente seguro que sí, hablamos de un 90 y pico%, poca broma, ¿eh? Hablo de área jurídica global, hablamos hoy de problemas que puedas tener en la empresa, empresas que puedan tener problemas, con Javier y Ariadna López. Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Buenos días a todos.
¿Qué problemas puede tener una empresa? Cuando yo tengo una empresa y digo, tengo un problema, ¿a qué problema me estoy refiriendo? ¿Un problema económico, por ejemplo, sería...?
Por ejemplo, falta de liquidez, no poder llegar a final de mes, no poder pagar la seguridad social de los trabajadores.
Muchos impagos, te ha venido una inspección de Hacienda, tienes proveedores, clientes que no te pagan, un proveedor principal ha cerrado y tienes problemas. En fin, la gran mayoría de empresas en España, tristemente, de autónomos también, que también es una empresa pequeñita, tienen tristemente problemas de liquidez. Está muy complicado seguir adelante en una empresa, ya sea por inspecciones o sea porque el negocio no funciona como nos gustaría.
Cuando hablamos de empresas, comentabas que los autónomos también entrarían dentro de este...
Sí, empresas, ¿sí? Negocios, emprendedores en general... Los que nos levantamos cada día y damos trabajo a gente, ¿no? Uh-huh. Tristemente es los que tenemos más complicado, sí, llegar a final de mes.
Autónomo, aunque también hay soluciones jurídicas para todo el mundo, pero no, ahora tocaba hablar de autónomos y empresas, que la verdad es que lo están pasando muy mal. Vamos a intentar reflotar el tejido empresarial y no ir simplemente al cierre de la compañía. Muchos autónomos nos lo agradecen, porque hay muchos que les damos una solución para que su negocio siga adelante.
Claro, es que debe ser muy difícil todo esto, sobre todo en la época que corre. O sea, esa reestructuración a veces es ese balón de oxígeno oxígeno que se necesita, ¿no?, para seguir adelante.
Totalmente, y en muchas ocasiones el banco no te lo da, de ahí que tengas que acudir a despachos como por ejemplo el nuestro, que te puedan ayudar a...
Claro, o con financiación alternativa o con la negociación con el banco. Sabemos, cuando el banco te ha dicho que no, cómo negociar con el banco para que te reestructure su propia deuda, posiblemente no la deuda de un tercero, pero los bancos tienen esa obligación moral y sabemos cómo hacerlo hablando con servicios centrales para que te renegocien una cuota que sí puedas pagar.
O no solamente los bancos, las personas que tengan deudas se habrán dado cuenta que en muchas ocasiones llega una carta a casa que nos dice que un acreedor, o sea, que tu acreedor ha cambiado, ¿no? Y ya no es el BBVA o el Santander o cualquier banco, sino que se llama Cru, o
sí,
cualquier
sí.
nombre raro.
Nombre extraño, sí.
Exacto.
Luxemburg.
European, Spain o cualquier cosa, ¿no? Eso quiere decir que tu deuda se ha vendido. ¿A quién? Pues con a esa nueva sociedad.
Se le suele llamar vulgarmente un fondo buitre.
Exacto. También se puede negociar con un fondo buitre.
Además, ¿ah, sí?
Bueno, y mucho mejor. Mira, piensa que un fondo buitre es posible que haya comprado la deuda de una empresa al 10% del valor. Si la empresa debía 100.000, el fondo buitre la ha podido comprar muy probablemente por 10.000. Negociamos esos 10.000, 1.535 del Código Civil, podemos conseguir igualar el precio de compra.
Esto,
por ejemplo, es una opción de refinanciación de tantas.
¿En cristiano qué quiere decir? Pues que podemos conseguir una quita. Podemos hacer que pagues menos por tu propia deuda.
Y con un plan de pagos.
Mejorando las cuotas, que sería el plan de pagos.
Pues ya lo sabéis, área jurídica global. Si tienes este tipo de problemas, te van a echar una mano sí o sí, de una manera u otra. Así que no pierdas más el tiempo, no le des más vueltas. Área jurídica global es tu solución. Areajuridicaglobal.com es la web y el teléfono 900-730906. Es un teléfono gratuito, ¿eh? 900-730906. Pues Arianda, Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porque nada pago, porque nada tengo.
Doncs moment de ser una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, autor de la saga de llibres Ja està listo, que todo lo sabe, que ho podeu trobar tots aquests llibres, doncs, per internet, a Amazon, trobareu tots els llibres, no? Alfred López,
sí,
bienvenido,
sí.
¿Verdad?
Bien hallado, querido amigo. Pues sí, están en Amazon todos mis libros. Así que si quieren ser un poquito más sabios o tener curiosidad por aprender cosas, ahí lo encontrarán. También tienen mi podcast, Ya está listo que todo lo sabe, también en todas las plataformas, iVoox, Spotify, Google Podcast, incluso en video podcast en mi canal de YouTube, uh-huh. O sea que pueden encontrarme y
además es todo un influencer. Eres todo un influencer de TikTok.
Pues de TikTok y
de Instagram,
y de Instagram estoy
sí,
empezando
sí.
también a petarlo en Instagram.
Con curiosidades, ¿eh? No hace bailecitos.
No, yo siempre explicando curiosidades.
Bien, de totes maneres, si googlegeu el listo de todo lo sabe, de seguida trobareu l'Alfred López. Vamos a por las curiosidades de hoy,
sí.
Si te parece. Y vamos a empezar con el término ámbar, el curioso origen del término ámbar.
Sí, mira, es utilizado el término ámbar para hacer referencia a diversas cosas, entre ellas un color, por ejemplo, el amarillo tirando a anaranjada y que habitualmente es como se define al disco de un semáforo, se ha puesto en ámbar, que está entre rojo y verde, y también hace referencia a una resina con la que se realizan algunas joyas, ¿no? Esas
el ámbar,
joyas del
sí.
ámbar, vale. También podemos encontrar que pueda ser...
Ámbar era donde estaba encerrado el mosquito de Jurassic Park, ¿no? En
sí,
una
yo creo que...
De ámbar.
Sí, no soy muy fan de ese tipo de películas, pero me parece recordar que
sí. Sí, sí.
Y las vi una vez cuando se estrenó, pero ya no las he vuelto a ver. No es el tipo de cine que me gusta, lo siento.
Muy bien. No, solamente la curiosidad que estaba el mosquito en la resina solidificada.
Sí, pues eso. También podemos encontrar que puede hacer referencia al conocido como ámbar gris, que es una sustancia grisácea y de vetas amarillentas que se obtiene de las vísceras del cachalote y utilizada desde la antigüedad para elaborar perfumes o ungüentos medicinales. Sí. ¿Qué te creías, amigo?
No me puedo imaginar que las vísceras de un cachalote puedan hacerse perfumes, o sea, es
y
espectacular.
Ungüentos medicinales.
Bueno, aquí ya, como la gente es muy rara, pero perfume para oler bien las entrañas de un cachalote, madre mía.
Pues, amigo, pues fue precisamente la referencia al animal cetáceo lo que dio origen al término ámbar,
¿ah?
Ya que el vocablo llegó al castellano desde el árabe hispánico ámbar, o sea, con N, y a este del árabe clásico ámbar, que significaba literalmente cachalote. Ámbar significa cachalote.
Amigo. Pues es el pez, el pescado, el cachalote, el cetáceo, el mamífero. Sí.
Y es que antiguamente se tenía el convencimiento que el pigmento amarillento utilizado para pintar o teñir algunas telas se obtenía de los desechos de las vísceras de los cachalotes, motivo por el que, con el paso del tiempo, empezó a usarse también para hacer referencia a la resina fósil obtenida de ciertos árboles.
Muy bien.
Pues, ¿cómo te has quedado? Pues... Cabe destacar que siglos atrás a esta resina también se la conoció como succino, término que provenía del latín succinum, que significaba lo mismo.
O sea, que más o menos fue por el color, porque se le dio ese color de ámbar, y el color viene de las entrañas del cachalote, sí. Y de esas posibles utilización para tintar, ¿no?
Para tintar y luego hacer perfumes, ungüentos medicinales, etcétera.
¡Joder, caray! Pues mira, ya sabemos de dónde viene ámbar. Además, es realmente curioso, ¿eh? Vamos a por otra. ¿De dónde surge la expresión estar en capilla?
Sí, la expresión estar en capilla se utiliza para referirse al momento previo a una situación importante y decisiva, ¿no? Por ejemplo, según expertos y etimólogos, esta locución se originó en la Universidad de Salamanca alrededor del siglo XIV, donde los estudiantes que se graduaban debían presentar su tesis doctoral ante el Tribunal de la Capilla de Santa Bárbara de la Catedral de allí de Salamanca. ¿Mm? Y debían hacerlo, la noche anterior. Si el estudiante aprobaba la prueba, salía por la puerta principal de la catedral, y de lo contrario debía abandonarla por la puerta trasera. Otra posible teoría, aunque son menos las que las defienden, indican que Felipe II dispuso que las prisiones debían tener una capilla en la que los condenados a muerte pasaran su última noche orando y arrepintiéndose. Y también, sin embargo, la locución ya estaba en uso en los ambientes estudiantiles de Salamanca tres siglos antes del reinado de Felipe II, por tanto, no puede ser el origen este que algunos historiadores le atribuyen a las capillas. Que Felipe II dijo de disponer de capillas para los reos antes de morir, sí. Pero no eso no quiere decir que la expresión no venga de ahí.
Sí, entiendo.
Y ya, para finalizar, también se ha propuesto que la expresión se refiere a los momentos propios de un torero que pasa en la capilla en la Plaza de Toros antes de salir a ruedo, aunque esta teoría es de finales del siglo XIX y, por tanto, en el siglo XIV ya teníamos que la habían utilizado los estudiantes de Salamanca.
Está en capilla, como está, sí,
está
presentando su trabajo.
Está a la espera.
Bien, vamos a por otra más, y en esta seguramente sí que la habéis escuchado, la de capilla. Igual está un poco de moda, un poco ya en desuso, bueno, pero esta no, yo lo he oído bastante. Es de dónde proviene la expresión conseguir algo bajo cuerda, sí, o de estranje.
Sí, sí, bueno, se dice, en este caso podemos decir conseguir algo de bajo cuerda, y se dice que se ha conseguido cuando se hace de manera poco lícita, ¿no? A través de un favor o sin que otras personas se enteren. La expresión, y ahora ya verás, ahora viene la curiosidad, que espero que te explote un poquito la cabeza. La expresión
sí,
nació,
lo sueles conseguir.
Sí, esta expresión nació en relación a un juego muy similar al tenis que se practicaba en el siglo XVII y en el que había una cuerda que colgaba y dividía el terreno que ocupaban los jugadores, lo que hoy conocemos como la red. ¿Vale?
Sí.
Entre las reglas de dicho juego estaba la prohibición de pasar la pelota por debajo de la mencionada cuerda, pero algunas eran las ocasiones en las que un jugador la colaba de ese modo para intentar ganar un punto decisivo. Esto lo hacía aprovechando un despiste de su contrincante o que los posibles espectadores no estuviesen mirando en ese momento, e incluso que estos hicieran la vista gorda para dejarle ganar dicho punto al tratarse de un jugador tramposo que además era importante, por ejemplo, un rey, un aristócrata.
Vale. Alguien que tiene que ganar, que gane.
De ahí que aquello que se obtiene de manera poco legal se le domine como hacerlo o conseguirlo bajo cuerda o por debajo de la cuerda.
¡Hala! Viene del tenis esto.
Sí,
cuando no había red, que era la cuerda solo,
era
claro.
Era la cuerda, sí.
Porque ahora con la red no
se
pasa.
No se podía pasar.
Curiosísimo, de verdad,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues Alfred López, como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho un poquito más sabios.
Muchas gracias a ti por invitarme. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y ahora arribem a las dúas y continuem explicant. Tú tal que te interesa, mediodía, COPE, amb Pilar García Muñiz.